Doncs mira, avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria, és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals, Dia Mundial del Funcionari Judicial, que estan amb les seves històries, també és el Dia Mundial dels Oceans i avui és el Dia del Corpus Christi. Soc el Ricard, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 8 de juny, hores d'ara. Doncs mira, estem ja a Lleida amb una temperatura de 25 graus, 25,2. Ara això sí, ennuvolat, ben ennuvolat, núvols alts. Són aquells que els veus però no els veus, però sí que hi són. I hi són, i els notes que hi són, perquè el sol, que segueixen fortíssim, doncs no està fent, de moment, que pugi molt la temperatura màxima. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè la Laura ens explicarà què és el que ens espera pel que queda de dia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui el cel està ennuvolat amb probabilitat de precipitacions. El vent és fluix variable i les temperatures sense canvis o en lleuger ascens, deixant una màxima de 31 graus. A Lleida demà el cel estarà ennuvolat al principi, però tendirà al migdia. A intervals de núvols s'esperen ruixats que podran ser localment forts i en tempesta. El vent serà fluix variable i les temperatures continuaran sense canvis o pujaran lleugerament i arribaran a 31 graus a Lleida, 27 a la Seu d'Urgell i 25 a Vielha. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Ràpidament t'explico dues històries.
COPE Lleida. Estàs informat.
La primera és que finalment la rave, aquesta il·legal d'Ibars de Noguera, s'ha acabat. I com s'ha acabat? Doncs han hagut de venir 100 Mossos d'Esquadra per arribar al lloc, envoltar-los, identificar-los un per un i fer-los marxar. Tots amb proves de drogues i d'alcoholèmia. Els Mossos finalment han identificat 7 organitzadors, tots ells entre 20 i 30 anys, i de nacionalitats francesa, italiana i belga, cap d'espanyol. O sigui que venen de França, Itàlia i Bèlgica a organitzar aquestes raves aquí. No sé si és que cor la veu de tranquils, que aquí no passa res, però venen aquí. I també t'explico que el primer torn del rec de supervivència dels arbres del Canal d'Urgell serà entre els dies 12 i 21 de juny. Això ja la setmana vinent. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que més de 150 lleidatans han presentat concurs de creditors, però només d'aquests 150, 51 són empresaris.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara parlem de música. I a més, ja sé que em repeteixo molt, però ja saps com m'agrada tot el tema de la música, i no d'un gènere concret, eh? Com diu moltes vegades l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana, al final hi ha dos tipus de música, la bona i la dolenta, i això cadascú s'ho sap, però, escolta, independentment del gènere, hi ha persones vinculades a la música que t'ofereixen grans concerts i grans experiències musicals, que al final anar a un concert o anar a veure una activitat en viu, sobretot si parlem de música, per mi és una experiència i és una cosa que, per poc que puguis, no te l'has de perdre. Aquest mateix divendres, a les 10 de la nit, a l'Espai Orfeó, hi ha un concert que porta per títol Entre Vinyes i que ho organitza Entre Vinyes, Jazz i Blues, Camp i la Fundació Orfeó Lleidatà. Per parlar de tot plegat, avui està amb nosaltres el Jordi Mestre, ell és músic, però a més és l'organitzador del seminari que tindrà lloc després, al juliol, però que ens parlarà d'això de per què vinyes, jazz i blues. Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Tu ets l'organitzador del seminari que tindrà lloc, això és el juliol, el seminari del 7 al 10 de juliol al Col·legi Clavé. El Entre Vinyes, Jazz i Blues Camp.
Sí, pues mira, jo sóc l'organitzador juntament amb el Pol Alonso d'aquest seminari que farem al juliol, que serà el primer seminari, diguem, enfocat tant a músics professionals com a amateurs, i per tota aquella gent que tingui l'inquietud de conèixer una mica més sobre el llenguatge i el món del jazz i del blues, amb alguns dels millors músics que tenim al país. Músics tots ells, professors del taller de músics de l'Escola Superior de Música de Barcelona, de la qual el Pol Alonso i jo hem sigut alumnes directes.
Molt bé.
I aquest divendres... Digues.
Sí, no, però... dic, i aquest seminari està encarat a gent ja que tingui un nivell musical o qualsevol persona aficionada també serà benvinguda?
A veure, això són tres dies, sobretot perquè el dia 10 ja és només... inclou l'esmorzar i les últimes preguntes per qui vulgui fer-les als professors, però són tres dies intensos de música i la intenció és compartir música entre tots els, per la gent de tots els nivells. El més important és tindre la inquietud i de compartir aquesta música amb grans mestres i es barreja una mica a diferents nivells. Tenim des de la gent més d'estudiants del superior o gent que es dedica professionalment a la música, que potser venen més del clàssic i volen aprofundir més en el tema de la improvisació del jazz, o gent que porten molts anys tocant música però sense cap tipus de formació, i també bé, o gent que té un nivell més amateur, però tots ells aconseguim, a partir del bagatge d'altres seminaris que han muntat a altres llocs anys enrere, doncs, sabem organitzar-ho de tal manera que tots puguin compartir un mateix espai i compartir música. És un seminari que barreja... des de masterclass al matí, després tocar amb conjunt instrumental, agrupem la gent per nivells i toquen amb grups on els professors els dirigeixen a partir d'un repertori triat expressament, i després a la nit és com una mica de festa, per tal de que acabem fent jam sessions amb els professors i tota la gent pot vindre a tocar. És una experiència realment molt maca i és el primer cop que es fa, diguem, aquí a Lleida, amb músics d'aquest nivell.
Que bé, la veritat és que té molt bona pinta. Jordi, tu ets músic, em deia al principi, a part que ets l'organitzador, tu quan puges a l'escenari, què toques?
Jo sóc guitarrista, jo em dedico professionalment a la guitarra, jo sóc músic de... aquí a Lleida es coneixereu segurament la banda Pixie Dixie, que té 30 anys de trajectòria, jo sóc guitarrista dels últims 10 anys, amb aquesta formació, amb Sonsonite, també porto un projecte que és Soul Mountain, que toco música als cims dels Pirineus, faig diferents coses. El que passa és que sempre tinc la inquietud de, a casa meva, al meu territori, fer organitzar coses, organitzar events que puguin tindre un interès per compartir música amb l'altra gent, no? Llavors, aportar aquests mestres i amics... aquí a casa nostra, en un entorn tan bonic com és el Col·legi Claver, que d'aquí ve el nom entre vinyes, perquè és un col·legi que tots coneixeu, que està arraïmat i està envoltat de vinya i de natura. Llavors, atreure aquests professors fora de les aules típiques del conservatori i tocar en un entorn tan bonic com és el Col·legi Claver, que ens permet això, doncs fer una, tenir una experiència musical diferent a la que estem acostumats. Llavors és això.
I la veritat és que jo personalment i en general s'agraeix persones com tu que dediquen temps a organitzar aquestes activitats per anar més enllà. Escoltar música està molt bé, però escolta, si anem organitzant pel territori, a casa nostra, doncs aquestes activitats que aporten aquest valor afegit, escolta, benvingudes siguin, només faltaria. Això és un seminari que tindrà lloc del 7 al 10 de juliol, al Col·legi Claver de Raïmat. Ens ha explicat una mica el programa el Jordi Mestre i la veritat és que és apassionant, només que tingueu un mínim de sensibilitat cap al tema del jazz i del blues o que us agradi tocar o com bé ens ha explicat el Jordi ja porteu temps tocant, jo crec que és una oportunitat única per concentrar en tres dies aquí doncs aquest networking, conèixer d'altres persones que potser estan al teu nivell o no, d'altres experiències i sobretot rebre l'experiència de professionals i professors del sector, però clar, tot això està molt bé i després ja sabeu que això ens agrada veure-ho i posar-ho en un escenari. I això tindrà lloc abans. De fet, aquesta setmana, aquest divendres mateix, a les 10 de la nit, hi ha el concert entre vinyes. Jordi, tu estàs a l'escenari o no aquest divendres?
Aquest divendres no. Aquest divendres jo faig festa d'escenari, però perquè vull donar el protagonisme, el Pol i jo volem donar el protagonisme als mestres que vindran al seminari. O sigui, és una possibilitat única de veure Jordi Farrés a la guitarra, Jordi Gaspar al contrabaix, Santi de la Rubia al saxo tenor i Ramon Ángel Rey a la bateria. Tots ells, com he dit abans, són mestres del superior del taller de músics de Barcelona, són músics amb una trajectòria molt llarga dins del món del jazz, músics reconeguts a nivell de tota Europa, i és la possibilitat de veure aquests professors que estaran al seminari, veure'ls en directe amb un concert únic fet especialment per aquesta ocasió, aquest divendres. Que sàpiga la gent que a les 7 de la tarda, per qui estigui interessat a participar en aquest seminari, a les 7 de la tarda aquest divendres, 9 de juny, podran també, explicarem una mica el seminari, farem una petita presentació a les 7 de la tarda, a l'Espai Orfeo també, abans del concert, obert a tothom, evidentment sense entrada a lo que és aquesta presentació a les 7 de la tarda, perquè puguin parlar amb els professors, jo explicaré una mica de què va més, de manera més aprofunditzada el seminari, i llavors podran també parlar amb els professors i fer més preguntes per la gent que estigui interessada.
No,
i a les 10 de la nit...
És ideal, perquè qui tingui dubtes, escolta, esteu tots allí i pot preguntar. Sí. I a més, amb els mestres, que ja els tindran allí. I a les 10, doncs, a les 10 és la cita, és la cita. Com bé diu el Jordi, que són quatre mestres que el Jordi ha aconseguit unir-los al mateix escenari, i ho tenim aquí a Lleida, això ho tenim a l'Espai Orfeo. Us dono a la web www.orfeolleidata.cat, orfeolleidata.cat, si aneu a programació, allí busqueu el 9 de juny i des d'allí podeu comprar les entrades. És una ocasió única, són aquelles ocasions que, de veritat, jo us ho puc dir ara mil vegades, però després quan passarà, i trobes algú que hi ha anat i t'ho expliqui i diràs, oi, si ho hagués sapigut, doncs no, que ho sabies, que jo t'ho he dit, que el Jordi t'ho ha explicat, que t'han dit on fer-ho a orfeolleidata.cat, i aquí és on heu de comprar l'entrada. Entre vinyes, jazz i blues camp. Això és el seminari i el concert, l'Entre vinyes, aquest divendres ja, a les 10 de la nit. Jordi, escolta... tu com vas entrar al món del jazz? Això ja és pregunta personal.
Jo al món del jazz vaig entrar, a veure, jo vaig començar la música relativament tard, a partir dels 13-14 anys, i vaig anar tocant una mica pel meu compte, bueno, anant amb alguna escola de Lleida, evidentment, però sí que vaig anar tirant una mica pel meu compte, més per les inquietuds que tens en aquella edat pel món del rock i així. Sí. Però sí que a poc a poc vaig anar veient, ja quan vaig fer 16-17 anys, que jo em volia ser músic, em volia dedicar a la música. Llavors, una de les escoles per poder tindre la formació que a mi més s'adaptava a les meves inquietuds era el taller de músics de Barcelona. I llavors el taller de músics, evidentment, tothom sabrà que amb la música urbana i sobretot la música jazz és una de les escoles referents a tot Espanya. I allí, pues, sense voler, pues, clar, formant-te més amb la música moderna, vaig començar a entrar molt al món del jazz. I allí vaig fer els primers passos dins d'aquest món. A partir dels mestres que vaig tindre, pues, em van introduir en aquest món i de molt ràpid em va enganxar per la llibertat que suposa. El jazz, han d'entendre que no és un estil de música, sinó que és un llenguatge, una manera d'entendre la música, no? La música i la vida, potser també.
Sí, jo... I... sempre que parlo amb el Josep Ramon Jové, que suposo que coneixeràs...
Sí, treballo estem amb ell en diferents projectes, doncs... a la seva quadrant recurs.
El Josep Ramon sempre em diu el mateix. Si t'atrapa, ja no et deixarà el jazz, eh?
Sí, exactament. I has d'entrar, no, és com totes les coses bones a la vida, que potser a vegades a la primera escolta... bueno, la primera reacció sempre és bona també, però sí. El jazz és molt ampli i a poc a poc, com hi entres, vas descobrint cada cop més coses i llavors t'atrapa. Això és difícil que no ho aconsegueixis, perquè dins del jazz hi ha tanta música diferent que segurament hi ha un estil que s'apropa més als gustos de cadascú.
Doncs ens ha explicat el Jordi Mestre aquest seminari que ha organitzat amb el Jordi Farrés, amb el Ramon Àngel Rey, amb el Jordi Gaspar i amb el Santi de la Rúbia, al juliol, el seminari és el juliol, del 7 al 10 de juliol, però és que a més aquests mestres ha aconseguit reunir-los sobre un escenari i aquest divendres els tens a l'Espai Orfeo. Orfeolleidata.cat, a la web, allí podeu comprar les entrades. Jordi Mestre, escolta, encantat de parlar amb tu i enhorabona per tota aquesta feina i per fer-ho aquí a casa nostra.
Moltes gràcies a vosaltres també per l'entrevista.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
sí, ja saps que els dijous parlem d'animals de companyia i sempre, escolta, com tots els temes, jo prefereixo fer-ho amb persones que hi entenen, i que s'hi dediquen. D'animals de companyia ja saps que estem molt ben acompanyats, jo crec que és la millor companyia que podíem trobar a Lleida, són els amics de Anadon Veterinaris. Estan al carrer Segrià número 11, a Lleida, els trobes a internet, anadonvet.com, i després ja saps que tenen aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia, que és el 973-266-388, 973-266-388. I a més, la gràcia d'aquest telèfon, ara que estem ja en una societat plegada de quotes i subscripcions, és gratuït. 973-266-388, sempre et contestarà doncs una veterinària o un veterinari de guàrdia. Això sí, si ho truqueu fora d'horari comercial, un diumenge, una matinada, doncs escolta, que realment sigui una emergència, ja que t'estan brindant aquest servei, ja. Com sempre, ben acompanyats avui amb nosaltres la infermera veterinària i conductista felina, la Imma Sabater.
Bé, Ricard! Ah, Imma Sabater. Te l'has après, al final.
Bueno, ho tinc apuntat.
Hola, bon dia.
Ho tinc aquí apuntat. Bueno, tot és qüestió de costums, ja m'hi acostumaré. Recordeu que... Bueno, la Imma sempre ha sigut una apassionada dels gats, però, a més, aquests darrers mesos ha estat estudiant molt i, finalment, doncs, s'ha tret aquesta titulació que li permet ser conductista felina, que ja sabeu que és un servei pioner a Lleida, que només el tenen a Anadon Veterinaris, i que serveix per coses com... Escolta, el meu gat avui s'ha passat maulant tota la nit. Bueno, és tranquil, és normal, és que és un gat, no... No és normal, o no hauria de ser-ho. Amb qui tracto? Amb un veterinari? Sí, pots tractar amb un veterinari, però tens a la conductista felina, que ella ja entendrà, que és la Imma Sabater. Jo què sé, escolta, és que el meu gat esgarrapa molt les catifes de casa. Bueno, és que és normal, clar, és un gat, no? Això, els hi agrada això de les ungles? No, igual no és tan normal com ens pensem. Per tant, això del conductista felí o la conductista felina tracta temes tan bàsics com aquests i tan complicats, doncs, com vulgueu, perquè els gats, si una cosa tenen, és que són complicats.
Com l'estrès, ja? Que t'agrada tant a tu.
Bueno, l'estrès... escolta, aquest gat no es porta bé, és que no es porta bé. Bueno, és que et diran, bueno, és que els gats són així, no? Són més individualistes... Són... No, aviam, consulta a la conductista felina...
Sí, cap de lo que has dit no tindria que ser normal,
clar,
no és normal.
T'ho dirà, et faran preguntes, potser al final fins i tot ve a veure on viu el gat, on dorm, on habite, i et faran
espai,
propostes.
Sí.
Vull dir que aquí la gràcia és que, ja que teniu un gat a casa, un o més d'un, que pugui ser el més harmoniós possible.
Claro.
Per les dues parts.
Sí, per totes les parts.
Clar,
sí.
És que al final el gat fa el que fa per alguna cosa, però com que no ens pot parlar, doncs
sí.
no l'entenem.
Sí, sí, tenim que tindre clar que no ho fa perquè és dolent.
No, per això ho dic.
Qualsevol cosa que podem pensar, no, sempre té una raó. El
Molt
gat
bé.
Fa tot per una raó.
Doncs si teniu gats a casa i teniu alguna situació d'aquestes, la conductista felina, la Imma Sabater, doncs us atendrà a Anadon Veterinaris, i de veritat que després potser hi haurà un abans i un després de la convivència a casa. En fi, dit això, anem a parlar avui de problemes de respiració i un en concret, d'asma.
D'asma felí, sí.
D'asma felí. Felí.
Sí. Avui felí,
de
sí.
Gats. Ah, vale.
Què
que
és?
Que no és lo mismo. De
gat, no,
que
asma felí.
Bueno, l'asma felí, entenc...
És una malaltia respiratòria que es pot donar en gats. A veure, es caracteritza per una opressió dels bronquis, que són conductes respiratoris responsables de portar l'aire des de la tràquea fins als pulmons. L'asma en gats es coneix també com a bronquitis al·lèrgica. Té aquesta variació. És més comú dir-li asma felí, però també es pot dir així. Ja que és el sistema immunològic del felí el que reacciona de manera exagerada davant d'un al·lergogen. Podríem dir que l'asma és un exemple d'al·lèrgia en gats que afecta el sistema respiratori, ja que la reacció davant d'aquest al·lergiònic es manifesta inflamant el teixit que recobreix els bronquis i no deixa passar l'aire per les vies aèries. Es produeix una dificultat respiratòria o disnea. I aquesta reacció al·lèrgica que afecta el sistema respiratori del gat pot tenir diferents causes, com per exemple contaminació a l'ambient de l'entorn del gat, exposició al fum del tabac, sorra felina. Hi ha algunes sorres que fan molta pols.
Ja.
Pot ser un altre producte que li fa aquesta al·lèrgia. Pot ser que tingui àcars. Fum de la xemeneia. Productes de neteja, com poden ser aerosols i ambientadors. Quins símptomes veurem si el nostre gat té asma? Un gat afectat d'asma o bronquitis al·lèrgica presentarà els següents símptomes. No han de ser tots, eh?
Yeah.
Dificultat respiratòria, respiració ràpida, respiració sorollosa. Fa molt soroll al Val?
No, anava a dir, igual algun fins i tot xiulet, allò una mica de xiulet, però no és necessari que ho tingui, eh?
Sí, xiular a l'exhalar l'aire pot ser. Tos persistent. Si observem algun d'aquests símptomes, o més d'un, de seguida porteu-lo al veterinari que li donarem un cop d'ull. Lo abans possible, millor. Diagnòstic i tractament. Es realitzaran radiografies de tòrax. Si bé en el gat asmàtic aquesta pot ser normal, generalment observem els bronquis més visibles a causa de l'alteració patològica d'aquestos. No obstant, això també s'haurà de realitzar una anàlisi de sang i de femta per descartar que aquests símptomes no se donin per una altra raó o malaltia. Però penseu que té tractament. Les mesures higiènic-dietètiques pel tractament de l'asma en gats. A més de seguir el tractament farmacològic de cada gat, prescrit pel nostre veterinari, et recomano uns consells perquè d'aquesta manera podràs millorar la qualitat del teu gat. He dit, a més de lo que de la prescripció farmacèutica.
A més, vull dir, si des de el vostre veterinari de confiança et saben dir, perquè a vegades no t'ho podran dir perquè és difícil, però et saben dir quin és el causant i el pots eliminar, doncs perfecte. És a dir, si és un producte que és al·lèrgic o qualsevol història, doncs fora d'això.
De totes maneres, el tractament, perquè ho sapigueu, és normalment són broncodilatadors per permetre que passi.
Com ho fas amb un gat, això?
És igual que amb humana. És igual, el broncodilatador fa igual.
Ja.
Una mica més complicat, però s'acaba aprenent. Tenim tips per... Us ensenyarem.
No cal anestesiar-los, no?
No, perquè a vegades li tens que fer dos cops al dia. I corticoides. Depèn de la gravetat de cada cas. De totes maneres, un altre consell, ara us diré els consells que us anava a donar, és quan ho fa, graveu-lo. Perquè ens serveix molt, també. Sí.
Avui en dia que tenim una càmera a cada mòbil, és fàcil de fer-ho.
Sí, graveu-lo.
Tens raó, perquè és molt més fàcil ensenyar un tros de vídeo que no pas intentar descriure-ho.
I nosaltres mirem la posició del gat, mirem quan ho fa... Bueno, ens dona pistes.
Molt bé.
A veure, els consells.
A veure.
Utilitzar una sorra felina de bona qualitat. El que he dit abans, ja la que té menys qualitat fa molta pols. Uh-huh. Aquesta no és molt recomanable. No només per aquests gats amb aquesta dificultat respiratòria. No és per ningú.
I pel pols a casa.
Per nosaltres també, eh? Si el teu gat, a més d'asma, té més de 8 anys, hauràs de parar esment a les cures d'un gat ancià per proporcionar-li una bona qualitat de vida. Val? Això significa analítiques, anar un cop a l'any per mirar com té els ronyons, etc. Ser molt acurat amb els productes de neteja que fas anar. Això te pots informar, hi ha productes ecològics, perquè hi ha alguns que de veritat són molt tòxics i desprenen... que a nosaltres també ens van malament,
eh? Sí, jo amb algun ho noto i tot.
Ajuda a estar fresc a l'estiu perquè pugui respirar amb facilitat. Sobretot recordeu-vos que això és molt important. No li donis lactis al teu gat. Això
vigila que entrem a terreny de l'alimentació. O sigui, que mengi menjar de gat i prou.
I llet de gat, també n'hi ha, eh?
Ah, hi ha llet de gat.
Bueno, però se li dona als petitets, als gatets.
Val. O sigui, no, vale.
Els lactis contenen molts antígens que interaccionen amb el sistema immune i poden agreuar la reacció al·lèrgica.
No pot ser, quantes vegades han vist els dibuixos animats amb un gatet posar-li un platet de llet?
I després li donem un fil per jugar.
És o no?
Doncs... Li donem la llet i després un filet, que jugui i venga.
Però com vols que la gent ho fem bé? Si ens enganyen quan veiem dibuixos animats, això del platet de llet és universal?
Escolta.
És o no?
I a més, quin mal que fan, perquè jo ho puc repetir 3.000 vegades, però és igual. Veuen una caricatura amb el plat de llet i li donen el plat de llet.
Ara seguim amb els consells, però és a dir, llet de vaca normal, als gats, no.
No és recomanable.
No és recomanable. I vegetal, de soja i aquestes històries?
Menys recomanable.
Vale. Per tant, res, d'això.
Després, utilitzar un tractament complementari natural que ajuda a reforçar les defenses de la teva mascota, com pot ser un pro o prebiòtic, almenys ja, de veterinària.
Sí.
De veterinària. I, bueno, això són els consells més recomanables. Sobretot, són coses que no són normals. Si el veiem que té dificultat respiratòria i que tossís molt, una tos molt persistent, xulades quan exhala l'aire, són coses que no ho tindria que fer.
Cap anar d'un veterinari. Si a més el que ha dit l'Aima, jo crec que és un consell bàsic, graveu en vídeo, no costa res.
Sí, tots ens ajuda molt.
O sigui, no cal que sigui en 4K, és a dir, tinguis el mòbil que tinguis, grava en vídeo, amb silenci, que també s'escolti el soroll, que es vegi bé el gat, o com està posat, i graveu una estoneta, uns segons, 20 segons, mig minut.
Sí, i un altre consell,
i amb això aneu al veterinari.
Que molta gent també s'adona, a vegades la gent diu, ho fa més al matí, o quan s'aixeca de la migdiada. Si aquestes coses les teniu clares, també ens ajuda molt.
També, evidentment, apuntar-ho tot això.
I sí.
I quan ja ho tingueu...
O després de fregar el pis, per exemple.
Doncs cap a Nadon Veterinaris, estan al carrer Segrià número 11, cap allà, o si no els truqueu abans, 973-266-388, és així de fàcil. A més, també els trobes a internet, a nadonvet.com. Ima Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí que ens plantarem a la una de la tarda parlant de salut i de nutrició. Ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. El trobes a Disanta Nutrició, alcalde Porquera 74, Lleida, a la web disantanutricion.es i des d'allí cap a les xarxes socials, que són força actius. Busca'ls, també el Cristian Didier, que, escolta, Instagram proporcionarà vídeos d'aquests amb consells, amb cosetes, de cada època de l'any. Cristian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, buen día.
Oye, te voy a hacer una pregunta hoy ya, directo, así. Porque es verdad que yo tengo un... Bueno, creo que tengo un problema, y es que yo cuando empieza a llegar el buen tiempo... Pues supongo que como todo el mundo, tienes más sed. Bueno, también sudas más y, por tanto, pues el cuerpo es inteligente y tienes más sed. Llega un momento, lo que voy a decir ya sé que suena mal, pero que solo beber agua te aburre. Entiéndeme, ¿eh? Es aquello que te sientas a comer o a media tarde, te apetece, hostia, agua, necesito algo, ¿no? Que tenga un gusto. Y entonces es cuando caemos en la tentación pues de estas bebidas de refrescantes, de refrescos, pero que son todas azucaradas, y si no son azucaradas, las versiones light o cero, ya nos ha dicho la OMS, que tampoco son buenas. Con lo cual, yo siempre me he planteado, bueno, vale, el agua es muy buena y tal, pero ¿qué puedo beber que sea saludable y me guste? Y el otro día se me apareció, que esto ya es tendencia de los últimos meses o años, la bebida que se conoce como kombucha. Te quería preguntar, a ver, ¿la kombucha es tan buena como dicen? ¿Es de consumo diario, ocasional? ¿Qué es? ¿Va bien o no va bien?
Bueno, porque además el té kombucha o la kombucha como tal, no, esa es una bebida que, aunque hay mucho marketing ahora y está muy de moda y tal, hay mucha gente que no la conoce. De hecho, cuando lo preguntamos, o sea, hay muy poca gente que la utiliza, ¿no? La kombucha es una bebida que se clasifica dentro de las bebidas fermentadas. Lo que se suele hacer es que se hace una pasta de té con hojas de té, como el té que utilizamos para las infusiones. Esta pasta se pone a fermentar, se pone a fermentar con azúcar y con un poquito de agua, y se pone a fermentar, y entonces allí unas bacterias se van alimentando de este azúcar, ¿no? Digamos, y se genera pues lo que suele pasar en una fermentación se suele producir un poco de vinagre, se suele producir pues allí multiplicación de bacterias, y hay un producto que es fermentado. Esta masa, digamos, que se logra que haya una fermentación, luego se mezcla con más agua y a veces con un poco más de azúcares, y entonces pues se genera una bebida, que es una bebida que a veces tiene un punto de gaseosa, porque claro, en esta propia fermentación se puede producir un poco de monóxido de carbono, ¿no? Pues estas bolitas que vemos a veces, ¿no?
Sí.
Y entonces se genera una bebida. El té kombucha es una bebida que viene de origen del té fermentado.
Vale.
A veces, o sea, la bebida original no tiene azúcar, no es dulce. Es una bebida más allá como ácida, entre un poco... porque tiene esta sensación de vinagre, digamos, como de jengibre, vamos a ponerlo, como esta sensación un poquito más áspera en la boca, pero con que este gusto no gusta mucho a la población, se le añade un poco de azúcar para darle un toque dulce, ¿vale? La gran mayoría de kombuchas en el mercado son bebidas que vienen fermentadas del té, pero se les ha añadido o azúcar o algún edulcorante para que estén un poco más dulces.
Uh-huh.
Porque la bebida original no es tan dulce, vale. No es dulce.
Por cierto, que estamos hablando de una, bueno, el té kombucha es un producto centenario, o sea, no se ha inventado ahora. Esto hace muchos, muchos años en pueblos de Oriente que se consume, en Japón, en China, que se usa, ¿eh? O sea, que no es un invento moderno, ¿eh?
Sí, es de esas bebidas fermentadas que se han utilizado, pero bueno, como se ha hecho el sake, que es con el arroz, ¿no?
Sí,
digamos,
sí.
Como se hace, pues, en Sudamérica hay una cosa que se llama chicha, que se hace con la piel de la piña, pone a fermentar igual, ¿no? Porque ya tiene azúcares naturales de la piña, pues aquí con que el té no tiene mucho azúcar, se añade un poco de azúcar, uh-huh. Y se fermenta. Entonces, bueno, pues esta bebida, cuando se añade un poco de azúcar y se termina de edulcorar, es muy refrescante, está muy rica el sabor. Hay mucha gente que no le gusta porque tiene un toque avinagrado, ¿no? Es un toque vinagroso y entonces pues hay mucha gente que no le termina de gustar, pero realmente es una bebida que tomada con hielo o con un poco de limón, pues es muy refrescante, es muy típica del verano, ¿no? Y muy refrescante. Hay gente que la toma caliente también, más en verano, se puede también. Pero si calientas mucho, pues destruyes las bacterias, ¿no?
Claro.
Porque una de las ideas de los productos fermentados es tomarlos naturales, porque, pues, bueno, están las bacterias vivas y, pues, así también, pues, vamos recolonizando nuestro intestino y aportamos bacterias.
Claro, ¿vale? he leído en algún artículo, porque, claro, ahora va a haber el boom de esto y, claro, va a haber la kombucha original, que es lo que tú dices, que quizá no es tan atractiva al gusto, las kombuchas que le intentan dar un poco de dulzor, como decías, pero aún respetando las propiedades del producto, y otras que se van a convertir en un refresco más, que va a tener en el nombre la palabra kombucha porque vende, pero que no se va a parecer en nada a lo que tendría que ser. Una de las cosas que recomiendan a la hora de comprar es fijarse en si está o no pasteurizada, porque si está pasteurizada, pierde las propiedades que decías de los probióticos.
Claro, lo que pasa es que la kombucha, pues bueno, yo he tomado kombuchas como en formato cerveza, digamos.
Ya.
¿Vale? Con el gas como de una cerveza, porque se ha fermentado tanto y tú la tomas, es potente, es como una sidra, digamos. Y ahora no me salía, pero la palabra más cercana al sabor sería la sidra.
Ajá.
Y entonces no es del todo dulce, ¿no? Entonces yo he tomado cervezas muy buenas.
Bueno, es que no tiene que ser dulce una cosa para que sea buena.
Exacto.
Es que yo siempre, lo siento, siempre defiendo esto. Es que no es bueno porque no es dulce. Bueno, es que, oye, hay muchos sabores más que no son dulces y son muy buenos. Y no, yo creo que tenemos que acostumbrarnos.
Exacto, ahí está. ¿No? Entonces, claro, dependiendo, pues bueno, tenemos una bebida que es una bebida que sea fermentada, natural, de un proceso más o menos natural. Pero bueno, pues bueno, ¿cómo la tomamos? ¿Qué problema nos hemos encontrado? Pues claro, cuando se hace la fermentación, con que es una fermentación que no está del todo controlada, porque el proceso de la kombucha no es muy europeo tampoco, y entonces mucha gente hace kombuchas en casa, son pequeños productores, y entonces pues la fermentación pues puede ser que crezca alguna bacteria que no interesa.
Ah, vaya.
Pues imagínate una salmonela, o imagínate un hongo o un virus concreto que ha crecido allí porque, bueno, pues no se ha controlado bien y las medidas sanitarias no han sido correctas. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no se pasteuriza, pues puede estar contaminado y entonces la persona intoxicarse.
Vale.
Esto ha habido algún caso. De hecho, uno de los efectos secundarios a veces que aparece, pues así es como náuseas, vómitos, alguna persona le ha sentado mal al intestino, porque tiene una carga muy grande de microorganismos, o porque a lo mejor había crecido algún microorganismo que no,
que no tocaba.
Vale. Pero bueno, en general la producción de kombucha es segura, ¿vale? No hay ningún problema. Y también es verdad que la cantidad de bacterias que hay en el kombucha tampoco no son tantas. A veces se vende como si fuese una panacea, pero claro, se diluye tanto en agua que lo que hay tampoco es demasiado. O sea que si vamos a utilizar una bebida como una kombucha pasteurizada porque queremos estar más tranquilos, pero está rica, me gusta, me refresca, pues ya cumple una función también, que es hidratarnos. Uh-huh. Cumple una función, pues que no estoy utilizando una bebida azucarada.
Claro, es que ¿no? yo después de leer mucho, la principal función que le veo es la de sustituir el refresco clásico, más que las propiedades que tiene, ¿no?
Claro, entonces es una bebida pues que refresca y, bueno, pues si a lo mejor es un productor que garantiza que se ha hecho de una manera correcta y tal y no está pasteurizada, pues bueno, tendrá las bacterias. Yo he bebido algunas que abajo tiene un pocillo así como de blanquito, porque allí están todas las bacterias, se mezcla bien y se bebe.
Vale,
y,
o sea, entonces, de todas maneras, lo que tú dices es que no vayamos ahora a volcarnos a beber kombucha por el tema de los probióticos, porque hay muchas otras maneras de hacerlo bien y no bebiéndote un litro de kombucha cada día.
Sí,
no es el principal objetivo, ¿eh?
Claro. Bueno, puede ser un producto más que tenga bacterias vivas, pero para eso también están los lácteos fermentados, para eso también tenemos, pues, pues el miso que está fermentado, muchos otros productos, ¿no? El kéfir, por ejemplo, también puede aportarlo. Pero puede ser una bebida buena para hidratarnos y si aporta un poco de bacterias vivas para nuestro intestino, pues bien también, ¿no?
Pero estamos hablando de un producto de consumo ocasional.
Puede ser de consumo frecuente, ¿eh?
Vale.
Puede ser. Ahora, hay que tener en cuenta, porque hay algunas kombuchas que tienen mucho azúcar.
Vale, sí, sí, claro, ¿vale? Claro.
Una vez acabado el proceso de fermentado, ya queda la parte más organoléptica, ¿no? De cómo sabe, ¿no? Entonces, hay algunos productos que ponen mucho azúcar o sacarinas. Uh-huh. Y entonces, yo me he encontrado kombuchas, pues, con 3 sobres de azúcar, por ejemplo. Pues
claro, que entonces ya no sirve.
Claro, entonces, entonces ya es una bebida refrescante azucarada, como
sí, claro,
cualquier otra, ¿no?
Sí, sí.
Como cualquier otra. Y luego, otra cosa que se ha de tener en cuenta también con el kombucha es cómo te sienta a nivel digestivo.
Ajá.
¿Vale? Porque todos los productos fermentados, puede ser que al inicio, si tu intestino está acostumbrado, puede ser que te notes un poco de baile por allí.
Vale.
¿Vale? Y la última cosa.
Más movimientos, vamos.
Sí, más movimientos.
Vale.
Y luego la última cosa que quiero decir del kombucha es, veréis que por las redes y por internet se habla de como un aspecto como muy milagroso de la kombucha, que altera el sistema inmunitario, que lo mejora, que incluso pues puede curar el cáncer, porque es de estos alimentos que aparece, ¿no?, como con muchas propiedades, ¿no? Uh-huh. Y entonces de repente pues controla la diabetes y ¿vale? Hay un montón, ¿no? La kombucha es un alimento fermentado que aporta probióticos, aporta vitaminas del grupo B, porque sobre incluso una vitamina que es muy muy típica de los veganos, que es la vitamina B12, porque con que hay producción de bacterias allí, se producen vitaminas que solo se producen en los animales, uh-huh, por ejemplo, ¿no? Como las del grupo B, ¿no? Entonces, bueno, es muy rica, tiene algunos nutrientes, pero no es una panacea, no hay que tomarla en una cantidad rituales por la mañana, en ayunas,
sí, sí.
¿Sabes? Estas cosas.
Lo que decimos siempre de los productos milagrosos, que no funciona así, que ya sí tenemos mucha experiencia con eso, que no.
Sí. Es una buena bebida para sustituir ahora en verano y para refrescarnos, es una buena bebida.
Sí. Pues nada, pues eso es lo que queríamos aclarar. Oye, en próximas semanas vamos a hacer otro especial de bebidas de cara al verano. ¿Cuáles evitar sí o sí y cuáles incorporar? Que yo creo que esto es interesante. Hem parlat amb el Cristian Didier, el nostre nutricionista. Tots els dijous parlem de nutrició i de salut. Cristian, com sempre, un plaer, gràcies.
Ricard, bon dia, gràcies.
I nosaltres, que ens plantem ja a la una de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, és dijous, això vol dir que ara en uns minuts arriba el David Velasco amb les escapades de COPE, amb multitud de propostes de cara al teu temps de lleure. A més, nosaltres des de Lleida hi tornem demà, que és divendres ja, a les 12:20.